Com és la relació amb els vostres veïns?
Bueno, jo abans vivia a un vaixell, per tant era molt fàcil canviar de veïns. I ara que visc a un pis d'estudiants i no tenim veí al costat, pues és bastant guai.
Jo tinc tot un bloc de pis llogat per mi sol i estic la mar de bé.
A mi m'agradaria parlar sobre la meva veïna, però com el programa l'escoltarà ma mare, no diré res.
Això és el versió original. Versió original. Bona tarda i benvinguts al Versió Original, el primer programa de ràdio on deixen parlar a la vegada a dues persones de Lleida. Dono la benvinguda als únics amics als qui els hi deixaria les claus del meu pis, perquè sé que no l'amortitzarien. Guillem Mula.
Hola Joan, molt bona tarda i gràcies per deixar-nos en aquesta alçada.
Adri Pérez.
Molt bona, jo crec que sí que les utilitzaria.
Jo l'utilitzaria només per anar amb la meva persona preferida al món.
Aquest últim que ha parlat és l'Eduard Peiró.
Joan, també... saps que parlo de tu, no?
I els controls tècnics, que hauries de baixar l'Edu ja, Simon Ordóñez.
Hi everyone.
Bueno, avui estem aquí per parlar de The Apartment. Abans que res, anem a fer, com cada dia, un ràpid repàs a la fitxa tècnica. Sinopsis.
C.C. Baxter és un modest però ambiciós treballador d'una companyia de seguros de Manhattan. Està solter i viu sol a un apartament, que ocasionalment deixa els seus superiors per tal que es portin a les seves amants, amb la petita esperança de millorar la seva posició de responsabilitats a l'empresa. Però aquesta situació canvia dràsticament quan s'enamora de l'ascensorista de la seva planta, que resulta ser l'amant d'un dels seus jefes als quals li deixa el pis.
Any
1960.
Direcció: Billy Wilder. Guió:
Billy Wilder i I.A. L. Jammin.
Càsting:
Jack Lemmon, Shirley MacLaine i Fred MacMurray.
Premis: i millor director, millor pel·lícula, millor muntatge, millor guió original, millor direcció d'art. Tot això era als Oscars, en total va guanyar 5. I després va guanyar 3 BAFTA i 3 Globus d'Or. Els 3 eren per millor actor, millor actriu i millor pel·lícula. A veure, l'altre dia vam anar molt ràpid, però avui hem fet molt l'idiota. Jo crec que necessitem relaxar-nos una mica com en el programa anterior.
Sí, ens volem marcar un Adri.
Ai, dolent.
Anem a relaxar-nos una mica, va.
Estàs jugant amb els meus sentiments, senyor Joan.
Per què?
Perquè volia dormir. No, és broma.
Té tota la raó del món. Ens havies promès una mica relax, no?
Bueno, us he ficat aquesta peça perquè forma part de la pel·lícula Some Like It Hot, aquí també coneguda com Faldas i a lo Loco, que també és de Billy Wilder. A més, el que estem sentint també és de l'Adolf Deutsch, que a part de dir-se Adolf de nom i Deutsch de cognom, també és el compositor de la banda sonora de Apartment, la pel·lícula que parlarem avui. Però abans de començar a analitzar aquesta pel·lícula, anem a descobrir una mica més del seu director, Billy Wilder.
Així és. Va néixer a Polònia l'any 1906 i va morir a Los Angeles l'any 2002. Va estudiar a la Universitat de Viena i va acabar treballant com a periodista allí mateix i a Berlín. A causa de la seva ascendència jueva es va haver d'exiliar perquè va arribar al poder Adolf Hitler i el 1934 es trasllada a París, on realitza la seva primera pel·lícula com a director i també com a guionista, anomenada Curves Peligroses.
Sí, també hem de recordar que això té bastant mèrit. Billy Wilder va començar com a guionista junt amb Charles Brackett i era com un dels deixebles d'un altre gran director anterior, Ernst Lubitsch. Billy Wilder és un dels guionistes de Ninotchka, una gran pel·lícula precisament. Anem a fer un repàs de la seva filmografia. No direm totes les pel·lícules, perquè són moltes.
Moltíssimes.
Moltíssimes, però sí que són tan bones algunes que estem obligats a dir-les. con faldas y a lo loco, que l'hem comentat abans. Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses, també pel·lícula mítica que es desmarxa una mica de les comèdies habituals de Wilder. Sabrina, Perdición, Testigo de cargo amb un gran Charles Laughton. I per acabar, m'agradaria dir la que a mi em fa més gràcia, crec que la pel·lícula més divertida del Billy Wilder, que és 1, 2, 3. Tot i així, tots sabem que el Wilder té un estil molt personal, no? molt singular. Quan veiem una pel·lícula del Wilder sabem que és seva. I d'aquesta manera, quan analitzem The Apartment, com ho farem avui, estem analitzant al mateix temps totes les altres obres de Billy Wilder. Estarem tots d'acord, i si no això espero, en que The Apartment és una pel·lícula increïblement polida, no? En tots els sentits.
Sí, és una pel·lícula superpulcra, i aquesta pulcresa Billy Wilder l'aconsegueix, evidentment, amb els seus actors i amb un guió superrodó, ¿vale? Però crea un univers, Billy Wilder, en aquesta pel·lícula molt singular, que fa que estiguis connectat amb la pel·lícula, amb els ulls posats a la pantalla, els 125 minuts que dura aquesta pel·lícula. I tot això ho aconsegueix sobretot amb l'escenografia. És una pel·lícula en la qual només apareixen tres escenaris: el seu pis, evidentment, l'apartament, les oficines on treballa i el bar xino. Vale? I és increïble com amb aquesta monotonia d'espais aconsegueix recrear i transmetre totes les sensacions i les experiències que viuen els mateixos personatges.
Sí, i a més, i C.C. Baxter, o sigui, a part d'ell ser un personatge brutal, hi ha tota una gamma de personatges que li dona un color a la pel·lícula que és preciosa. Per exemple, no cal que tingui molt protagonista. Està el veí metge i la seva dona, que són una mica com els curanderos del C.C. Baxter.
Sí.
Està l'antagonista, diguéssim, que és, com es diu l'actor?
Fred McMurray.
Doncs aquest personatge que recrea el Fred, realment...
McMurray. és el jefe d'administració de personal, crec, de l'empresa.
Doncs és un personatge que també està molt ben treballat, molt tridimensional, i a més, la secretària, la dona amb la que té aquell lío de la nit d'any nou...
Sí.
Tots aquests personatges sembla que tinguin una vida de darrere, i el fet que t'expliquin part d'anècdotes o de la seva vida fa que tu puguis veure molt més enllà del que estàs veient en aquell moment d'aquell personatge. Estan molt ben treballats.
Sí, anem a conèixer una mica més la vida de Jack Lemmon, que té el personatge de
C.C. Baxter, del que parla Edu fins ara, és el personatge principal i és un dels grans al·licients per veure aquesta pel·lícula, no?
Sí, és el seu, a més, és el seu actor predilecte, no?
Sí, és Billy Wilder, sempre compta amb ell. Ara l'Adri, suposo, i espero,
espera.
Que ens explicarà.
Sí, bueno, és un dels actors nord-americans més estimats per part del públic, potser, podríem dir, un dels més reconeguts. En el que està associat a la comèdia, però encara que ha treballat en altres pel·lícules. Va començar la televisió com quasi tots els actors d'aquella època, i el 1954 va debutar al cinema amb la comèdia It Should Happen to You. Un any després d'aquesta pel·lícula guanya el seu primer Oscar per Escala en Hawaii, una pel·lícula dirigida per John Ford. I en l'època dels 60, el que comentàvem, Jack Lemmon comença a treballar amb Billy Wilder, que va formar una parella en 60 com que no,
estan sota terra.
Va formar parella actoral amb Walter Matthau, i és on va començar a treure els papers més importants en la seva carrera com a actor.
Sí, Walter Matthau i Jack Lemmon és una de les grans parelles còmiques d'aquesta època. Només cal recordar pel·lícules com L'estranya pareja, que no és de Billy Wilder, però Primera plana també actuen junts i estan els dos molt bé, però estem parlant molt de l'actuació de Jack Lemmon i dels personatges de la pel·lícula i ara m'agradaria que ens comencéssim a centrar una mica més en quin estil utilitza el Billy Wilder per fer aquesta pel·lícula.
Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace 3 años y cobro $94.70 por semana. El horario de nuestro departamento es de 9:10 de la mañana a 5:20 de la tarde. Por lo que a mí respecta, a menudo me quedo en la oficina trabajando.
Hostia, Simon, un altre cop igual.
Es que Simon, no... joder, mai més, eh?
I'm sorry, guys.
Nois, crec que esteu sent una mica injustos amb els nostres espectadors. Perquè els nostres espectadors no saben que el Simon és un estudiant d'intercanvi. El Simon és un estudiant d'intercanvi que ve d'Anglaterra.
Per això li dic Simon. Sí, no?
Correcte.
D'Escòcia o d'Anglaterra.
I ell el que vol és aprendre castellà. I llavors ens versiona les pel·lícules en castellà.
That's true. Tio. I'm from... Where you say?
No, però imagineu-vos com està el programa, que tenim un tio als controls que no sap castellà. O sigui, com no us estranya que ens vagi malament?
Simon, però això, tio, pots escoltar-ho a casa teva i aquí ficar-nos la versió original o què?
Va.
I don't wanna.
Ja fa una bona estona que parlem d'aquesta pel·lícula. Però no hem parlat de la que per mi és la part més important i també la que més m'agrada, que és el guió.
Bueno, és la que més t'agrada, és la més important i segurament és la que està més treballada. Vull dir, Billy Wilder, partint de que el que fa és utilitzar una premissa que podria ser bastant bàsica, però és molt original, no? Una persona que lloga d'alguna manera el seu pis a canvi de, doncs, pujar a l'escala de jefatura a la seva empresa, no? Jo crec que partint d'aquesta base, el que fa Billy Wilder és centrar-se únicament en aquesta premissa i tot durant tot el guió, durant tota la pel·lícula, tracta la mateixa temàtica.
Sí, és això, que no remou altres temes, sinó que centra en aquest objectiu,
en la història, és una història.
I cap endavant amb això solament.
I vaya pringadillo, no?, que és el C.C. Baxter, perquè, no sé, comença sent molt pringat, acaba sent també molt pringat, però sí que...
Bueno, acaba sent molt pringat.
Sí que hi ha un creixement personal, que jo crec que és el que realment tracta la pel·lícula.
L'evolució, sí.
Exacte, el creixement personal, mitjançant les experiències d'aquest personatge tan pringat que és el C.C. Baxter.
Jo crec que, al contrari, és bastant pla aquest personatge, és a dir...
Molt igual, no?
No progressa.
Però sí que aprèn molt.
Aprèn, però no ho aplica. Jo crec que està una mica aquí perquè...
Com que no ho aplica?
Crec que és un tio de poques llums.
Quan ho aplica?
Aviam, i per exemple, el fet que ell digui que no... un detallet. Que digui que no vol anar a la festa del costat de casa seva i que digui que no vol seguir deixant la clau, que és el més íntim que té del seu apartament, ja està donant a entendre que està fent un creixement. Abans li donava a tothom. Me la demanes tu, te la dono. Me la demanes tu, te la dono. El seu amor l'estava regalant. I ara es limita i diu, no, jo no et dono el meu amor tan fàcil.
Jo crec que també...
Però perquè segueix sent un pringat.
Sí, exacte. Jo crec que segueix sent un pringat, que serà un pringat el resta de vida del personatge i que al final l'únic que li passa és que arriba a la cima, vale? I es dona compte de que realment no... No li ha servit de tant. Arriba a la cima i es dona compte que realment l'amor de la seva vida no el podrà tindre.
Sí, digues.
I no li serveix de res seguir-li donant la clau al jefe.
Sí, no, com que ha trobat el que realment és important.
No pot escalar més. No és que hagi trobat el que realment és important, sinó que no pot escalar més.
Clar, es rendeix,
Exacte, ell es rendeix, ell no va buscar la noia. Ell simplement diu, tio, no em serveix de res donar-te la clau.
Ja, yeah. Bueno.
Tu estàs amb la noia, o sigui...
Exacte.
Que riu. Bueno, però independentment d'aquest mini-debat que hem tingut aquí, estarem tots d'acord que una de les coses que impressionen més d'aquest guió són els detalls que inclou, no? Perquè tu et fixes en la pel·li, és impossible no fixar-te en tots els detallets que hi ha pel mig, ja siguin narratius que serveixen per explicar com avança la història o no, simples detalls que descriuen el personatge i que són molt, molt interessants. Normalment pregunto quina és la vostra escena preferida, però jo crec que avui estic obligat a fer una excepció per passar a preguntar-vos quin és el vostre detall preferit.
Estàs obligat, Joan, estàs obligat a preguntar.
Edu, quina és la teva escena preferida?
et corregeixo, no és el meu detall preferit.
Ja ho sé.
Hem de ser innovadors.
Aviam, el meu detall preferit jo crec que és el de la clau. Crec que el moment en què ell està entre donar la clau del seu pis o deixar la feina i decideix donar la clau però dona una clau equivocada i ve el seu, com es diu jefe en català, el seu cap.
El boss.
The boss.
No, Simon, com es diu jefe en català?
Jefe.
Hòstia. Very good.
Està prenent.
I only know a few words. Versió original... And jefe. I only know that words.
Això dona molt... Who's your jefe, Simon? Who's your jefe?
Sí, dona molt a entendre perquè estem a Sant Cugat i...
Adri.
Hola, Adri. Bueno.
Vinga, va.
Vols que no sóc jo,
la clau,
jo
la clau. La clau. La clau de la clau com a símbol de lo més íntim.
Mula.
Jo, el meu detall preferit, crec que és el detallet de la pistola, no? T'explica la historieta, la seva petita experiència que té amb la pistola... no te l'acabes de creure, posteriorment t'ensenya una pistola, et planta un planting i seguidament, amb la porta tancada, sembla que es foti un tiro.
Les dues vegades tu menges amb patates. Tant la que ha dit l'Edu com la que ha dit el Guillem, te les menges amb patates.
I mira que és bueno, antiga i que estem acostumats a veure molt audiovisual, però és que és super imprevisible, no?
Adri.
Jo diré els Kleenex, la utilització dels Kleenex com a element narratiu amb la història. És veritat.
Bueno, sí, és un detall.
És utilització de trets perfecta.
Adri, explica't i calla'ns la boca.
No, perquè ens dona a entendre que passa moltes hores a les nits dels carrers de Nova York i ens està donant a entendre això, que està refredat perquè està passant moltes
Exacte.
Hores fora del carrer.
Doncs sí, és veritat. Sí, sí.
Vinga,
pallassos! Com que sabria ja abans que valtres, diríeu detalls. Els detalls que veu tothom, no?
He de dir que el Joan ens té molt amb la intriga, no? Nosaltres, com podeu veure, ens preparem moltíssim els programes.
No, jo crec que no va per aquí. Jo crec que el Joan ens pren per...
També és veritat, però el Joan ha dit que ens presentaria un detall al programa i que ens sorprendria molt gratament. Llavors jo estic molt ansiós.
És una mica de les dues coses. Tots heu dit detalls que el Billy Wilder tria que estiguin a la pel·lícula. Però jo em vaig fixar en un detall que és completament involuntari, o no, que si us hi fixeu, el final de la pel·lícula, no? Just abans de que apareixin les lletres de The End, estan els dos, la parella, la Shirley MacLaine i el Jack Lemmon, mirant-se, superenamorats, mentre reparteixen la baralla de cartes.
Crec que ja sé per on vas.
Si us hi fixeu, és molt divertit veure com la Shirley MacLaine intenta agafar les cartes de la taula sense mirar la taula i cada cop que fica la mà per agafar una carta...
S'equivoca.
De tres cops agafa una carta. De carta. Fixeu-vos-hi, és un detall.
No, per aquí, el que deia jo.
M'has obert les portes de la sabidoria.
Vinga, arribem ja a la part final d'aquest primer bloc i com cada setmana anem a fer una mica de rànquing. Digueu-me quina valoració li fiqueu a aquesta pel·lícula. Guillem.
Jo crec que és una molt bona pel·lícula i li poso un 8.5.
8.5, Guillem. Adri.
Jo és que mai m'ho preparo, això. Llavors arribo aquí...
Exacte, jo m'he trobat
despullat.
Clar.
Bueno, amb roba, però...
Sí, sí. Bueno, nosaltres perquè estem aquí, però els oients no sé si ho veuran entès perquè no et poden veure.
Millor. Jo crec que millor. No sé què dir.
Una
8 i mig ha dit el Guillem, no?
Correcte.
Sí, no el copi, sisplau.
8.4.
Gràcies, Adri.
8 i mig, Guillem. 8.4, Adri. Edu.
Un 10.
Edu sempre tira.
Ho sabia.
Aviam, és que si una pel·li com aquesta no té un 10 és perquè realment no sabeu veure més enllà del que les imatges ens donen.
És injust per David Fincher, perquè l'altre dia no, ni l'Edu.
Ja, hagués ficat un 10 també a Seven, però no hi era.
D'acord, jo li fico un 8,4. Simon, hi vols ficar nota?
No.
Un 9.
No, no, jo crec que ha dit
no. No,
de...
no, I said no.
Jo crec que ha dit no de no.
Ah, és
que...
no.
Yes, exactly. No, of, no, I don't wanna.
Un 9.
Simon, Simon, keep calm. This guy is very... very...
very de Lleida.
Thanks, I understand.
Vale, doncs mentre el Guillem Mula insulta la meva pàtria, he calculat mentalment quina és la... la mitjana de totes les variacions que heu donat i queda un 8,8 per lo que es fica a la segona posició de la llista de valoracions. Dit això, ja hem acabat amb The Apartment i per tant toque...
Un segon.
Hòstia,
com cada programa us he de preguntar el mateix. The Apartment...
És millor que...
O com Faldas i a lo loco.
Com Faldas i a lo loco.
1, 2, 3...
The Apartment.
Anem a la recomanació de la setmana.
Tem respost?
Doncs...
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Y no camina de lado.
Si quiere
estem a la recomanació de la setmana, la secció del versió original, on cada setmana cadascun de nosaltres recomana algo. Per començar, Edu, crec que ens portes una mica quina és la cartellera dels cinemes de Sant Cugat, veritat?
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Estem, com cada setmana, a la recomanació de la setmana, la secció del versió original on cada un de nosaltres recomana alguna obra cultural. Edu, què ens portes? Una mica la cartellera dels cinemes de Sant Cugat, veritat?
Exacte, us porto cinema fresc del mercat de Hollywood. Bueno, hi ha una pel·lícula que ha estat molt a cartellera, que me l'han recomanat bastant, que és Nace d'una estrella. I és una pel·lícula que protagonitza el Bradley Cooper i la Lady Gaga.
Pensava que mai et veuria dient això.
El què?
Que em recomanes una pel·li de Bradley Cooper i la Lady Gaga. Però bueno, continua.
Doncs sí, jo tampoc diria que recomanaria una pel·lícula on surt com a prota Lady Gaga, però sí, així és. I és una pel·lícula que bàsicament tracta sobre com una cantant creix dins el món de la música a través de l'èxit d'un altre cantant. I avui... bueno, avui no.
Divendres passat, no?
Sí.
Va, prou.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Estem una setmana més a la recomanació de la setmana. La secció del versió original on cada un de nosaltres recomana una obra cultural. Edu, ens portes una mica la cartellera d'aquesta setmana als cinemes de Sant Cugat, veritat?
Veritat. Al cinema Yelmo podeu veure productes frescos del mercat de Hollywood. Una pel·lícula que ha estat ja unes setmanes en cartellera, que és Ha nacido una estrella, protagonitzada per Lady Gaga i Bradley Cooper, que bàsicament tracta de la història de dos cantants i com un d'ells creix a través de l'èxit de l'altre. La recomano molt. També s'ha estrenat fa poc la pel·lícula espanyola Super López, que ja l'he vist i la veritat és que bueno, a mi no és un gènere amb el qual em fascini, però dins el que és el gènere està molt, molt, molt ben feta i molt ben parida.
Has quedat molt bé, Edu. Jo us porto un curtmetratge.
Aquí?
El curtmetratge es diu L'Amazon en petits cubs. La casa dels cubs petits, per traduir-ho malament. Està dirigida per Kunio Kato, però el més original d'aquest curtmetratge és la premissa des de la que parteix, no? El món s'ha inundat. Llavors, clar, totes les cases es construeixen completament en vertical, perquè l'aigua, el nivell del mar va pujant cada cop més. Llavors, un dia, un senyor gran que viu a una d'aquestes cases, li cau la pipa cap als pisos de baix. Per tant, per recuperar-la, haurà d'anar baixant i així veient, anar veient quins són els records que ha anat deixant enrere, totes les estàncies on ha vist néixer la seva filla, on ha conegut a la seva dona. I és un curt d'animació molt, molt, molt bonic, està al YouTube, per si el voleu mirar. Adri, tu què ens portes?
Jo, un xiste.
Ja estem.
S'han de treure somriures amb aquesta vida.
El que està per veure és si els treus o ens els treus.
És que sou molt, molt... molt parrinderos, vosaltres.
Vinga,
no riureu. Bueno, estem en una discoteca, no?
Comença el xiste, nois?
Comença el xiste, agarraos.
Una recomanació d'una obra cultural,
sí,
com pot ser un...
Totalment. És que no serà per tant, però bueno.
És un gènere literari.
Estem en una discoteca i un tio se l'apropa a un altre i diu: oye, ¿tienes hora? Sí, sí, las 5 de la madrugada. Joder, qué tarde, tío, no sé qué. Pues haber preguntado antes, eras tonto. Són aquests que l'agafes als 3 segons.
Fins aquí l'últim programa.
Jo estava esperant.
Bueno, venga.
Jo estava esperant que l'agafessis.
És això, que és abrir i cerrar de ojos.
M'has tret el somriure, tio.
Claro, sí.
Per acabar, sisplau.
S'ha de dir... Espera, espera, perdó, perdó. S'ha de dir que el Simon no, no entén el castellà i ha rigut, eh? Vull dir que...
Bueno, puc seguir?
Sí,
vale, gràcies. Jo us porto una cançó per tancar el programa i és una cançó de Big L del disc Lifestyle of the Poor and Dangerous,
hip-hop,
concretament
no?
Put It On, sí, hip-hop, així per entonar bé la setmana.
Doncs aquí acaba el programa.
Sí.
Moltes gràcies als oients que han tingut la mala sort d'escoltar-nos
i l'amabilitat.
I l'amabilitat i mala sort al mateix temps. I bueno, recordar que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, @versiocugat a Twitter i Instagram. Si ens voleu escriure algo, vbaixo.cugat@gmail.com, i podeu trobar tota la música que fiquem al programa al nostre Spotify. Així doncs, moltes gràcies per haver-nos escoltat un cop més i marxem amb Put It On de Big L. Come on, come on, come on, come on, come on.